els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Confirma, que la pastisseria La Colmena, quin detall, ens ha portat el vostre més típic de Barcelona, que és la encasada. Ja ho provarem al final de... Mira, Patricia Coll, com estàs? Bona tarda. I on està?
I on és?
Mira,
és un fake?
No, és un fake. Per favor, mira, després l'ensenyarem a la Patricia, perquè saps què passa?
Ja estic a règim, així que em va bé que no és...
Perfecte.
Que a la meva hora no surti.
Saps què fem? L'hem guardat al Telester. Perquè l'hem posat a... No, aquí baix no tenim nevera, però un lloc que es manté, diguéssim.
Bueno, he de dir que un cafè sí, i una aigua.
Un cafè sí. No, però sí que ha arribat, la enquesada. Fem una cosa, perquè avui ens preguntem... la paraula hackathon, sabeu què és? Perquè, a veure, jo us avanço, i de fet ara la Patricia ens ho explicarà, Ve de la unió de dos conceptes. De l'anglès hack, que vol dir resoldre problemes de forma creativa, i de la paraula marató, que fa referència a una activitat de fons de llarga durada, ja sigui una competició esportiva, no, Patricia? Un programa de televisió, un programa de llarg de televisió.
Competitiu i alhora col·laboratiu.
Clar.
Sí.
Per tant, són dos conceptes que poden definir hackathon, que fan referència a aquesta activitat de llarga durada destinada a resoldre problemes de forma creativa. Quedeu-vos amb aquest concepte. Però, clar, quins problemes... A quins problemes fa referència aquest hackathon? Què hi ha al darrere d'aquesta iniciativa i, sobretot, amb quina finalitat s'organitza? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes, per aquest motiu tenim a la Patricia Coll avui al Fabricació Pròpia. La Patricia Coll és directora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa a Blanquerna, i ja sabeu que l'any passat ja estàvem nosaltres a Ràdio Estel, i és un plaer tornar-la a saludar. Patricia, ara intentàvem explicar, que m'has ajudat una mica, el significat del concepte hackathon. No sé, ho hem fet bé del tot o no? Sí, sí. Haguessis afegit alguna
Fantàsticament.
Cosa?
Fantàsticament. Jo crec que s'entén bé, però si vols, t'afegeixo un element més a l'equació, que és la tecnologia.
Mm.
Els hackathons, jo realment, tampoc sóc experta en hackathons, jo escric de tecnologia... Mm. I sí que és veritat que tinguin inquietuds socials. Què ha passat amb aquest que ara t'explicarem? Perquè de hackathons se'n fan molts, encara que potser per alguns dels nostres oients
si una para com
són com a nova en l'àmbit d'estudiants d'enginyeria, de treballadors d'empreses tecnològiques, etc. És com qui té el seu equip de futbol o el qui té el seu equip de bàsquet,
no?
És molt comú,
uh-huh.
I ells estan acostumats doncs, a participar de manera lúdica i com a repte intel·lectual la gent de l'àmbit tecnològic, ja siguin estudiants, que ho fan molt, com també professionals joves, perquè en el món tecnològic hi ha molta gent jove, doncs en participar en això ja és molt conegut, no?
Però sempre, Patricia, perdona, sempre ha estat relacionat més amb el món de la tecnologia,
com deies. Sí, per això t'he introduït aquest element, perquè bàsicament desconec si hi ha molts d'altres temes, però tots els que conec, o els que coneixia fins ara, eren impulsats per diferents empreses, organitzacions, que tenien d'una manera o altra una vinculació o un interès de que cervells tecnològics es posessin a resoldre reptes diversos.
Val.
Què ha passat aquí? Doncs que el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha volgut finançar un projecte que es dedica, que fos un hackathon, però fos social, de temàtiques socials.
I és la primera vegada que es fa això?
Se n'han fet d'alguns hackathons socials, però de l'envergadura jo crec que amb aquestes entitats tan potents implicades, etcètera, i a Barcelona, perquè jo he anat veient durant els mesos que porto implicada en el projecte com a directora, no n'he vist tant, espero que el nostre sigui sonat, aquí vaig com de tal, però tenim molt, tenim molt bon feedback, ara et parlaré, com a mínim, la gent que se'ns ha adherit, no? I llavors, en aquest cas, aquest concurs del Ministeri el va guanyar una associació que es diu PDS, que el que es dediquen sobretot és a temes de socials i de benestar de la salut. Molt específicament tenen programes molt coneguts amb temes d'addiccions de joves, sigui alcohol, drogues, a pantalles, etc., i també altres temes de problemes, doncs, de bullying, de tal. Tenen, la majoria són psicòlegs en aquest cas, però sí que tenen alguns enginyers dins de la,
clar, però sota,
de l'empresa,
no?
Que són precisament els seus enginyers els que, com a intraemprenedors dins d'aquesta fundació, van dir, escolta'm, fem un hackathon. Els d'aquesta fundació van anar-nos a buscar a diverses persones que tenim, som inquietes, sí, en aquest món, en de aquest... la transferència digital, etc., i que tenim una mica d'organització, d'organitzar esdeveniments, de coneixements comunicatius, etc., per poder muntar aquest hackathon més interdisciplinar, o sigui, que
clar,
no només
que
participin...
És això. Patrícia, o sigui, és molt interessant el que dius, perquè, o sigui, s'uneixen, diguéssim, com el món de l'enginyeria, de la tecnologia, amb l'àmbit social, no? I d'aquí, aquesta fusió, doncs, aquest social hack que vosaltres, per primera vegada, en un, diguéssim, àmbit, no? Molt gran, perquè serà immens el que fareu. Ja tenim ganes de saber en què consistirà.
Bueno, ho acotarem, no? Una mica, després parlarem dels participants. Val. A veure, tampoc esperem una avalanxa, però sí que uns 50, màxim 70 participants per fer uns 10-15 equips. És la idea que portem. Tampoc volem tancar-li les portes a ningú, però volem que pugui haver, que els mentors puguin, i després parlarem de com funciona això, que la gent que ajuda aquests equips a fer realitat, a poder organitzar aquesta idea, etcètera, etcètera, i a dinamitzar aquests 2 dies i mig de feina, doncs això, i si ja ho preveiem, estem animant, de fet, començant a animar, ara sortiran precisament les cartes, etc., a facultats de tota Espanya.
Clar, a veure, qui fem la crida? O sigui, qui pot participar en aquest hackathon?
Doncs hi ha 2 maneres de participar, totes dues són obertes i gratuïtes. Com a participant, que vol dir formar part d'un equip, pots venir a nivell individual, si per exemple ets un estudiant de psicologia i dius, mira, jo estudio psicologia, però voldria fer algun projecte digital amb enginyers i tal, encara que no sé ben bé, mai he participat en cap hackathon, etc. O un periodista, els periodistes tampoc, generalment els que fem tecnologia sí que sabem què és això, però els altres igual no. Però jo vull aportar els meus coneixements comunicatius a un projecte contra l'addicció a les pantalles, per ajudar la salut mental dels joves, contra el suïcidi, contra no sé què. Doncs es poden inscriure gratuïtament, si són de fora de Catalunya fins i tot els facilitem allotjament. I també això ho faran més segurament els que venen de l'àmbit de la tecnologia, que ja tenen equips i que ja van...
Clar, com, perquè ells ja tenen com l'experiència d'haver-ho fet altres
ja
vegades.
I ja tenen l'equip de los no sé què, que ja han anat a aquest, han anat a l'altre, i potser els hi fa gràcia, en aquest cas, participar per a un tema social.
Per tant, està obert, diguéssim, a tots aquells estudiants d'enginyeria, estudiants també de caire social, no? Vull dir, periodisme, educadors socials, no? Patrícia...
I fins i tot joves que comencen la seva carrera en empreses tecnològiques.
Val.
O que són estudiants també de... Se'ns ha adherit el 42 de Fundació Telefònica, que és un campus de programadors, estudiants, gent que es vol dedicar a intel·ligència artificial, com hiperespecialitzat. Alguns ja són graduats o llicenciats o doctors o el que sigui, i altres és gent... Doncs que després d'acabar el batxillerat es vol formar directament en àmbits molt concrets, especialistes d'això. de tota mena, joves. Tampoc acotem una edat en concret, però normalment els, és gent amb menys trajectòria els que participen, i els mentors sí que són gent amb més trajectòria.
Clar, ara ens ho explicaràs, perquè es vagi situant a l'oient. O sigui, són 3 dies que seran al novembre, s'organitza a Blanquerna. No, a Blanquerna no.
Es celebra, s'organitza PDS.
PDS.
Finança el Ministeri. I s'han adherit diferents empreses,
entitats
tecnològiques i entitats socials.
Val.
Encara s'estan adherint cada dia més. Ho celebrem en una de les entitats socials que s'ha adherit, que és la Fundació Bofill.
Val.
Val, que també es dedica a temes socials.
Sí, a temes d'educació. Per tant, ens hem d'imaginar, Patrícia, que els estudiants que participin en aquest Social Hack tenen 3 dies per desenvolupar les seves edicions o les seves solucions digitals a reptes socials, com bé tu deies, no? Pues, programes familiars, a usos saludables a les pantalles, a millorar també el benestar emocional i salut mental.
Exactament. I dins d'aquests grans temes poden anar a acotar algun tema en concret.
Val.
Com el que deia, problemes familiars. Què fer davant d'una situació de bullying, de tal, o què fer en tema salut mental, anorèxia, què fer en... No sé què, jo què sé. Nosaltres els hi farem unes xerrades motivadores molt curtes a l'inici, per si algú, tot i que poden entrar abans i els reptes ja estan penjats al web, que és socialhackpds.org, i allà es poden tant inscriure com veure els reptes i ja anar-hi pensant, però si no, hi ha gent que realment s'ho pren com una marató de dir, jo arribo aquí,
clar.
I a partir d'aquí, divendres a la tarda, comencem, diumenge ho hem de presentar, i el jurat avalua, i s'ha acabat el broquin. Llavors, potser arriben sense una idea clara, i el
però...
Fergil, aquesta xerrada, diuen, mira, doncs ho parlen entre ells i decideixen un repte.
Decideixen un repte. Abans també parlaves de mentors. Per tant, o sigui, els participants tindran l'ajuda d'aquests mentors que els assessoraran al llarg del projecte. Algunes cares conegudes? Hi haurà?
Encara no te les puc dir.
Perquè o sigui, n'hi haurà, eh?
A la gent que ens estic enredant...
Però tens confirmats.
Confirmats. Tinc gent...
Potent, no?
Al final, poca gent em diu que no, al final.
Doncs això és un bon màrqueting, també, no, Patrícia? Que ara en parlarem.
No sé. Però vull dir, et pots imaginar, doncs, a veure, conegudes de... Potser... potser sí, depèn. Dintre de l'àmbit social i dintre de l'àmbit tecnològic, sí, que seran cares conegudes. I potser no tots, eh? Tampoc és el nostre objectiu que tots siguin cares conegudes, els mentors. El nostre objectiu és que per allà ells tinguin uns tutors, que aquests sí que els tenim fixes i ja d'allò, que són uns quants tecnològics i uns quants de tema de psicologia, sobretot. I després que vagin passant per allà, els hi hem fet franges de 2 hores, però com si volen estar tot el dissabte, per exemple, poden estar.
Val, o sigui que...
Pots passar-te 2 hores i anar parlant amb els grups.
Val.
O pots ser-hi tots els dies, val? I llavors doncs estem convidant a gent de tots aquests àmbits, perquè uns aportem una cosa, els que som més periodistes o que tenim més coneixements de com un projecte... Jo, per exemple, faré una xerrada el dissabte a última hora, abans de que preparin la presentació, el pitching, que li diem, que és una presentació molt curta per convèncer...
I de què faràs la xerrada, tu?
D'això, de com han de preparar, després d'ells tenir clar quin és el seu projecte, com en 5 minuts, que suposo que establirem 5 minuts només, que és el típic, lo típic de la conversa d'ascensor, que se'n diu, que si et trobessis algú i li expliques... A mi costa molt, eh? Ja veus que m'enrotllo amb una persona. Però ho han de saber
fer. Que has de ser concret.
Però jo els hi explico.
Bueno, això està bé. A vegades costa d'aplicar. No?
La teoria és una cosa.
I la pràctica...
I la és una altra.
Però bueno, vosaltres...
Llavors, això és el que hauran de fer diumenge i tal, veure la manera, si la manera és si és una app, doncs... ficar la mostra més clara de com
cap a
funcionaria...
Cap on ha d'anar.
Jo què sé.
Ens estan arribant preguntes als nostres oients que volen participar al Social Hack.
Que
us hem dit els dies 17, 18 i 19 de novembre. Del 2023. Clar, les preguntes que arriben és, d'una banda, fins quan s'hi poden apuntar els alumnes?
fins que tanquem...
I quan es tanca aproximadament? Pues ja et dic,
quan
no sabeu, no?
Tinguem 50, 70, més o menys. No ho hem establert, però ja et dic que molt més de 70 o 80 màxim no podrem, perquè ni per espai ni tampoc per comoditat d'ells i de tot. Jo crec que... Però jo crec que més o menys, per altres que hem anat veient, ja és una xifra assolible. Ara, jo li diria a la gent que si estan pensant en formar equip amb amics o això, mira, que vagin pensant quan abans...
Clar, és que d'aquí l'altra pregunta que ens estan fent és si poden presentar de manera individual o també en grups, que és el que tu deies, no? Un grup consolidat que hi hagi participat en una social hack, doncs que també es pot presentar al grup, sencer.
I fins i tot si algú diu, mira, jo hi vull anar sí o sí, però estic intentant animar altra gent. Mm. Doncs que de moment s'hi posi, ompli el formulari per participar-hi ell de manera individual i després que ens escrivi un correu electrònic i digui aquestes tres persones que s'han posat de nom de grup. Hi ha un apartat on tu pots en el formulari posar vaig individual o vaig amb grup.
Val.
I digues un nom, pot ser provisional, del teu grup per identificar-vos que aneu junts. Doncs pot ficar-se individual i després dir, mira, els dos més que s'han identificat com a grup, jo què sé, consum responsable d'alcohol, jo què sé, per dir alguna
cosa. Sí.
Els posen noms molt més originals que això que t'acabo de dir, però bé.
Bueno, però a moda d'exemple et funciona.
A moda d'exemple.
Val.
Doncs aquests dos van amb mi i llavors ja el canviem i el posarem, no passa res.
El projecte guanyador tindrà Patrícia una...
Sobretot els de fora. Aquí no
els de fora.
No ens escolten més els de per aquí, no? Però jo què sé, si ens està escoltant, no sé si ens escolten a Andorra
o per internet arribem a tot arreu.
Exacte, o per internet, gent que digui...
Sí, o per l'app,
de Radio Estel. A Madrid, però vull venir a Barcelona aquests dies, doncs això que sí, quan abans millor, per logística i per assegurar-se que té el nostre allotjament i tal.
I està previst, doncs, que el projecte guanyador tingui una translació, diguéssim, a la realitat? És a dir, està previst, doncs, que es presenti a una possible empresa o una start-up o a possibles inversors, fins i tot, Patrícia, o no?
Això ens agradaria. No és condició indispensable, però sí que la Fundació té molt interès en poder fer realitat ells o buscant partners, etc., els millors projectes. Llavors, sí, aquest seria el millor premi. A part d'això, doncs hi hauran premis, encara estem definint, perquè els col·laboradors no paren de proposar-nos coses, que si llibres, els d'Editorial Dièresi, que si... No me'n recordo com
perquè és que hi ha patinets elèctrics... Però hi ha un fotimer d'entitats, que ara t'ho deies, que estan...
Però hi hauran més,
Que estan col·laborant, amb aquest social hack.
Sí, molts de moment col·laboren com a difusió, que ens va molt bé. No sé, Tech Barcelona, per exemple, ja ho ha publicat, Mobile World Capital també participarà, Barcelona Activa, etc, que són la Fundació Telefònica, que ja t'ho he dit, la mateixa Fundació Bofill... Bueno, hi ha cada cop més entitats, i Sharp, per exemple, és el que dona patinets i altres premis tecnològics, etc. Però sí que una de les idees és sí que participin, jo què sé, en Afterworks, si poden, del Tech Barcelona o que puguin anar en el 4 Years From Now juntament amb el Mobile, si ho veiem factible i tal, a presentar, doncs, com tu deies, a gent que pot fer realitat aquells projectes.
Tu què creus que li pot aportar a una persona que vulgui, o sigui, que participi en aquest social hack a nivell personal i també a nivell de societat?
A mi em fa l'efecte, t'ho diré a posteriori, però em fa l'efecte que, per una banda, la gent que és apassionada de la tecnologia o curiosa de la tecnologia li pot aportar molt aprenentatge i molt estar en contacte amb altra gent inquieta intel·lectualment i inquieta socialment, en aquest cas, d'aquest social hack. A banda d'això, doncs sí, els premis, el conèixer, el que tu deies, mentors, gent d'àmbits diversos que tenen trajectòria i que et donen el seu parer sobre idees que potser tu has tingut, no? Gent, per exemple, que es dedica a intel·ligència artificial, igual la vol aplicar aquí i ve algú que és un patum d'aquest tema i parla amb ell. O sigui, jo crec que són dies intensos d'aprenentatge i també de passar-s'ho bé, no sé, tenim allà els caterings, no sé què, saps? També és un ambient festiu a l'hora que estan treballant, no?
Doncs escolta, mira, nosaltres només podem animar-vos a que entreu a socialhackspds.org, que aquí és on doncs, es poden inscriure, socialhackpdse.org. Estem parlant amb la Patrícia Coll, encara estarem una estoneta més per arribar al punt de les 4. Ella és directora del Grau de Periodisme i Comunicació Corporativa de Blanquerna. I Patrícia, ja que et tenim aquí, no podem deixar passar l'oportunitat. Tu ets doctora en comunicació, fa 2 dies... Veiem per les xarxes socials un vídeo de Leo Messi parlant en anglès. Si et sembla, ho recordem.
Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past.
Clar,
but we are
aquest
determined
vídeo ha fet, està fet amb intel·ligència artificial. Què pot aportar la intel·ligència artificial al periodisme? I per contra també, Patrícia, quins són els seus principals perills? Com ho esteu vivint vosaltres des de Blanquerna?
Mira, jo ara que em treus el barret de recercadora o d'acadèmica...
Doctora en comunicació.
Tinc diferents barrets. Nosaltres vam fer l'any passat un estudi a Blanquerna des del nostre grup de recerca, que és l'Stream, per Barcelona, encarregat per Barcelona Activa i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, per veure en aquest context que tenim actualment, en el qual, òbviament, la tecnologia i la intel·ligència artificial té un paper molt destacat, doncs, quines són les sortides professionals i necessitats formatives i aquests reptes que tu comentes, reptes i oportunitats que presenta la tecnologia. Llavors, intel·ligència artificial, de les 5 conclusions finals que vam extreure, era una de les 5 i molt potent, mencionada per la... Aquí van participar, nosaltres elaboràvem l'informe a partir de tot el treball de camp, doncs en el treball de camp van participar més de 50 professionals, va ser mencionada per la majoria d'ells, i això que ho vam fer abans del ChatGPT. Imagina't si aquestes entrevistes, després del boom que ha popularitzat tot el tema de la intel·ligència generativa, doncs encara més, no? Que un exemple com això que em deies, que si surten les traduccions, que si surten les manipulacions...
Bueno, ho estem vivint aquests dies també.
El tema de les despullats...
Exacte, Badajoz.
Sí. Però per un periodista o per un mitjà o per una empresa de comunicació... La tecnologia, i en concret la intel·ligència artificial, pot aportar moltes coses. Des de la més senzilla automatització de tasques a altres coses que n'imaginem avui en dia. I després, també per altra banda, i en línia amb el que em dius, ens genera als periodistes un repte, no només als tecnològics, ja a tots. Aquí n'esteu parlant i sou un magazine generalista quan fa... 4 o 5 anys, me'n recordo que només parlàvem de temes d'aquests, els que estàvem
en
seccions
tecnològic.
O programes tecnològics. Uh-huh. Ens genera doncs, l'obligació també una mica de fer la nostra tasca de fiscalitzar, no? De veure, bueno, a veure cap a on va això, com està legislat, qui ho impulsa, per què ho impulsa, tal. I en el tema que ens afecta més directament, doncs hi ha el repte de la desinformació. La tecnologia ens pot servir per la lluita contra la desinformació. O sigui, la tecnologia no és més que eines. Eines que tenen la seva cara i la seva creu. Llavors, el que hem d'estar molt atents és a conèixer-les quan més millor i després a saber-les utilitzar nosaltres bé i saber utilitzar-les per lluitar contra la desinformació, per poder detectar, no sé, me'n recordo nosaltres a la facultat.
A la facultat, sí, com ho heu viscut, això?
Nosaltres el que hem fet els últims anys que la tecnologia avança tan i tan ràpid és anar-nos formant nosaltres molt.
Anar com més endavant.
És molt difícil anar endavant de la tecnologia. T'ho dic que jo...
Missió impossible, eh?
I vaig darrere.
Sí,
eh?
Sí.
Imagina't tot el professorat o tot l'alumnat de qualsevol àmbit, fins i tot els que es dediquen als enginyers, perquè al final aprens molt de les coses que més t'interessen o que t'estàs especialitzant més. Però sí que formar-nos molt. Igual que fa 3 anys o 4, no me'n recordo, vam fer primer un taller nosaltres per veure com detectar imatges que no eren, que eren fake, a través de, doncs, eines tan senzilles com pot ser el Google Imatges, fent la, la recerca inversa, com altres més sofisticades, etc. Doncs ara, igual, trastejar el ChatGPT, trastejar el DALL-E...
És conèixer, no?, en el fons.
Anar a conèixer i tenir en compte, no sé si això m'ho anaves a preguntar, que de tant en quant, igual que ens va passar amb el Twix o tal, de tant en quant hi ha estudiants que van per davant de...
És que és això, sí.
Sí, que tu tens una Mercè Raga que porta tota la vida a la ràdio, igual vens un dia a donar una classe i hi ha un tio que té un podcast que té... I està primer.
No, no, de fet, mira, això ens ho deies al teu company, en Ramon Besa, que va passar
pel... Sí, el Ramon això ho portava fatal, però no cal tampoc angoixar-se.
Exacte, però ell ho comentava, no? Que va arribar un dia que arriba, no? Arriba a... que ell feia...
Ai. Al revés, no cal angoixar-se, cal alegrar-se de que aquestes persones tenen aquesta inquietud per estar al dia dels nous canals, etcètera, etcètera, però nosaltres donar-li aquesta experiència de dir, ei, compte, ei, compte, perquè si això ho manipules, ho has... Igual quan a l'època no estava el Photoshop.
Per exemple.
Que se'ls anava la... I encara passa,
sí,
no?
Sí,
que se'ls anava la mà amb el Photoshop, home... ja fins a un cert punt. Al Photoshop,
bueno, és trobar-lo,
no?,
com un aliat, no? Intentar buscar aquesta manera i sobretot l'ús, gestionar l'ús, no?, d'aquesta intel·ligència artificial.
Llavors, bueno, no cal tenir por, però tampoc cal badar d'ignorar-ho ni de no conèixer-ho, ni nosaltres, ni l'alumnat, ni de periodisme, ni de qualsevol altra carrera, perquè avui en dia la tecnologia és totalment transversal i afecta, ara que parlàvem del tema dels... d'aquestes apps que aquesta intel·ligència artificial que despulla qualsevol, etcètera, aquí, doncs els, imagino que els que estudien dret, els que estudien 1.000 disciplines, quan hauria de ser, si no és així, s'estan equivocant, haurien de veure, això de què va. Això, que la legislació, on entra o no entra, què passa, no? En fi, llavors, jo parlaria... com a perill pel periodisme, la desinformació. O sigui, són eines que...
Que et poden portar.
La desinformació corre molt, molt, molt ràpid. Moltes vegades més ràpid que la bona feina periodística. Això està comprovat.
I pensava que deies també, i de la bona fe.
I de la bona fe. De que, no, massa bona fe tenim tots. Sí. I potser no n'hem de tenir tanta. Hem de plantejar-nos més, cada cop més, si totes les informacions que ens arriben... Però no perquè els mitjans no ho facin bé, vull dir, és que ens arriba informació per WhatsApp, ja ho sabeu perfectament, vosaltres i els oients, no? Ens arriba una quantitat d'informació per minut potser no pensem tant. Llavors, tenir criteri i els periodistes, sobretot, estar molt i molt ràpid en el cas d'això i poder desmentir tots els temes aquests. No només els temes més virals de broma, però poden haver coses
molt gruixudes, com el que, com el que estan passant aquests dies, sens dubte. Patrícia, ostres, ho hem de deixar aquí.
Sí.
Déu-n'hi-do aquest cafè.
Cap problema, ja
moltes,
seguirem.
Moltes gràcies. Ja compartirem més cafès aquí al Fabricació Pròpia. Ha estat un plaer parlar amb la directora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa de Blanquerna. Sobretot molts èxits, reptes interessants com el que ens heu plantejat avui amb aquest social hack. Recordem-ho, propers 17, 18 i 19 de novembre. Encara estàs a temps d'inscriure't. Fes una ullada a socialhackpds.org, que valdrà la pena. Ja ens ho explicareu, Patrícia, com ha estat aquesta experiència. Sens dubte molt interessant, no?
I
tots els resultats.
I ara que parlaves de la projecció dels guanyadors, si alguns d'ells poden venir o explicar-vos-ho, suposo que els hi farà il·lusió, no ho sé, ja els hi direm.
Doncs vinga, ja en parlarem. Serà un plaer, de debò.
Molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.